Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez i estem a Herrera en COPE des de Lleida. Són les 12:20, començant nova setmana, avui dilluns 9 de març del 2020, hores d'ara, fregant els 15 graus a la ciutat de Lleida amb vent. I em passava el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez, unes xifres en les que em deia que portem 8 dels 9 dies de març d'aquest 2020, 8 amb vent. Que la mitjana de dies ventosos del mes de març, des de que se recopilen dades, és de 7 dies amb un màxim de 18 dies, que va ser el març de l'any 1988. Per tant, de moment, a veure com anirem, però hem començat forts. Què farem? Doncs tot seguit buscar la previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. També farem la connexió amb el director del diari La Mañana, amb el Francesc Guillaumet. Amb ell parlarem doncs de l'actualitat i també de les notícies que ho seran durant aquesta setmana. Rebrem els consells de la doctora Torrejón i posarem somriures a les cares de la gent amb l'espai d'algú ha fet del Joel Carnicer. Encara ens quedarà temps, per obrir la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una, al migdia de Lleida, els bocins d'història amb el Joan Ramon González, i a 2:15, doncs, la radiografia, que és la nostra tertúlia d'esports, on posem sobre la taula tot el que ha passat el cap de setmana de resultats i de les diferents notícies esportives, tot el que es genera des del punt de vista esportiu, en parlem a partir de 2:15 a la radiografia. Però abans, fem una connexió ràpida amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Íñigo Jiménez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores a la província de Lleida esperem precipitacions al Pirineu, sobretot al vessant nord i especialment a la Vall d'Aran, amb la cota de neu entre 1.100 i 1.400 metres. A la resta de la província esperem intervals ennuvolats sense precipitacions. Les temperatures sense canvis o baixen al Pirineu, amb màximes avui de 19 graus a Balaguer, 18 a Lleida capital, 17 a Tàrrega, 13 a la Seu d'Urgell i 7 a Viella. Pel que fa al vent, bufa de component oest i esperem ratxes molt fortes en cotes altes del Pirineu, que podran superar els 80 km per hora. Demà dimarts tindrem temps més estable, amb intervals ennuvolats, sobretot a núvols alts, i a primeres hores estarà més ennuvolat només al Pirineu. Les temperatures pujaran, arribarem a 21 graus de màxima a la Seu d'Urgell, 19 a Lleida capital i Balaguer, 17 a Tàrrega i 15 a Viella. El vent demà bufarà de component oest, fluix moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. 12:23 minuts, actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Doncs mira, parlant del coronavirus, que després també en parlarem, finalment a Andorra han donat d'alta el jove de 20 anys ingressat per coronavirus. El noi estava ingressat des del dissabte 29 de febrer i havia contret el virus en un viatge a Milà, però ja li han donat l'alta perquè doncs, ja l'han aconseguit eliminar del seu cos i, per tant, ja no pot contagiar. Les xifres que ens estan donant des dels serveis informatius de la cadena COPE parlen de que a la Comunitat de Madrid en 24 hores s'ha passat de 202 afectats a 436. És una pujada exponencial, és més del doble en 24 hores. Veurem com va tot plegat. Canviant de tema, però també important per les comarques de Lleida, front comú d'institucions, sindicats i usuaris per exigir la millora de l'Avant a Lleida. Acorden demanar una reunió urgent amb el ministre de Foment i la delegada del govern espanyol a Catalunya. Recordem que, a part de l'Avant, el nou tren aquest, el low cost, el de baix cost, de moment s'ha implementat amb una línia directa des de Barcelona a Madrid sense parada a Lleida, ni possibilitat de que hi hagi parada a Lleida, tenint en compte que som eix de comunicació a la zona de Lleida, doncs evidentment es demanarà, i sobretot pel preu, evidentment també, que es pugui aturar. Avui, com dèiem, és dilluns 9 de març, ahir vam ser diumenge 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Aquest any va caure en diumenge i segurament moltes de les accions doncs, van quedar diluïdes amb el dia festiu. Qui ha fet seguiment de tot plegat ha estat la nostra companya Maria Martínez. I Maria, ens dius que Lleida ha reivindicat la igualtat entre homes i dones a la fi de la violència masclista amb dues manifestacions.
Lleida s'ha tornat a tenyir de lila en motiu del Dia Internacional de la Dona. Segons la Guàrdia Urbana, unes 2.500 persones han participat a les dues manifestacions que, per segon any consecutiu, s'han celebrat aquest diumenge a la tarda a Lleida. La primera, organitzada per Marea Lila, ha plegat unes 1.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, mentre que l'organització ho ha xifrat en 4.000. En la segona, convocada per la coordinadora 8M, n'hi han participat un miler, i ara escoltarem a Yolanda Bardina, portaveu de Marea Lila.
Reivindiquem que volem els nostres drets, els que tenim i els que encara no tenim, perquè sembla que en qüestió de drets de dones no siguin considerats drets humans i que sempre haguem d'estar pendents a veure de quin govern puja per treure'ns-els, no?
La manifestació més multitudinària ha estat la que ha convocat Marea Lila i a la qual han donat suport els sindicats majoritaris i diferents entitats feministes.
Canviem de tema perquè, seguint amb el tema del coronavirus, de moment Mollerussa no es planteja, per ara, cancel·lar la fira de Sant Josep del coronavirus. Està relativament a prop, però veiem com d'altres certàmens on s'han de congregar molta gent s'estan cancel·lant. S'informarà als expositors de mesures de prevenció i també s'analitzaran totes les activitats del certamen una per una. Recordem que aquest any serà la 148a edició de la Fira de Sant Josep, que se celebrarà del 19 al 29 de març. Canviem de tema. Anem cap a comarques perquè la plataforma Salvem l'Àngel Guimerà i els pares i mares faran entrega de les signatures per evitar el tancament de l'escola a Balaguer, Maria.
Sí, en mitja hora, a la una, es lliuraran a la paeria de Balaguer les signatures recollides fins al moment per el front al tancament de l'escola Àngel Guimerà proposat per la paeria i el Departament d'Ensenyament de forma unilateral. Escoltem Ana María, membre de l'AMPA.
Tenemos casi, bueno, contadas, unas 1.000 firmas. Falta que me traigan más hoy porque ahora a la una lo vamos a llevar al ayuntamiento, todas las firmas que tenemos.
Així mateix, tots els intents de la plataforma d'establir una comunicació oberta amb el Departament d'Ensenyament i amb la paeria han estat improductives, tot i l'urgència de la situació. Escoltem Ana María.
Hemos pedido ya dos veces reunión con paeria y con Departamento de Enseñamiento y no nos dan ninguna contestación. Algo tiene que haber cuando no nos quieren dar una reunión, porque no cuesta nada dar una reunión para estudiar el caso, porque pedimos que los técnicos nos expliquen el porqué del cierre.
Malgrat tot, la plataforma continuarà engegant totes aquelles accions que consideri necessàries per evitar el tancament de l'Àngel Guimerà.
I aliança de la Universitat de Lleida i l'IRTA per impulsar la recerca agroalimentària a Lleida. L'acord preveu la contractació de personal investigador predoctoral en projectes conjunts. No deixem la Universitat de Lleida perquè es prepara la primera Olimpiada de Geografia de la UDL amb més de 100 inscrits.
Un total de 107 alumnes de segon de batxillerat de 13 centres de Lleida participaran el proper dia 11 de març en la primera Olimpiada de Geografia a la Universitat de Lleida. Es tracta de la fase local de la competició estatal que organitza el Col·legi de Geògrafs des de fa 11 anys. Les proves a la UDL han estat elaborades pel Departament de Geografia i Sociologia i constarà de 50 preguntes d'opció múltiple relacionades amb el temari de segon de batxillerat. La persona que guanyi tindrà la matrícula gratuïta del primer any del grau a la UDL i les tres primeres rebran un diploma acreditatiu i material bibliogràfic, entre altres obsequis. També podran optar a la fase final estatal, que tindrà lloc a Madrid els dies 24 i 25 d'abril. Aprofitant aquesta celebració de l'Olimpiada, el professorat del Departament de la UDL presentarà als participants un nou grau de Geografia i el doble grau de Geografia i Turisme, que s'estrena el curs vinent amb 20 places.
Gràcies, Maria. Abans de parlar d'esports, per cert, una curiositat del territori, mentre a Lleida Ciutat portem anys esbarallant-nos per a veure quins noms han de portar a certs carrers, on posem uns i al cap dels anys els canviem, i veurem si això no s'acaba aquí, perquè igual al cap dels anys, i ara ja depenent directament del color del govern, de l'Ajuntament de Lleida, es pugui tornar a canviar. Al territori hi ha carrers sense nom i cases sense número, un fet molt comú al Pirineu, que porta de cap als serveis d'emergències mèdiques i als carters. El nom de la casa o carrer únic sense número són les opcions més utilitzades per a aquestes mancances. O sigui, que és dificilíssim posar-li nom als carrers. Ara resulta segons a on, i segons a on, doncs no tenim massa per posar. En fi, que no estem mai contents. Anem a parlar d'esports amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai estàs de sort.
I és que aquest mes llancem els EcoMove Days. Vine i canvia el teu cotxe antic per un Hyundai nou, més ecològic, i emporta't a l'amunt descompte de fins a 7.000 euros. Només durant aquest mes. Descompte subjecte a finançament ofert per Hyundai Finance a través de Banc CTLM. Consulta les condicions a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem d'esports. Ahir el Lleida Esportiu sí que va fer els deures, sí que va fer el que havia de fer al camp d'esports. 3-0 davant d'un rival directe en la lluita del play-off, el Villarreal B. I amb atletisme es va realitzar la cursa dels templers i Àlex Méndez en masculí i Eva Ribalta, la nostra col·laboradora en femení, van ser els triomfadors d'aquesta cursa. La resta de resultats esportius del cap de setmana, doncs els trobem una victòria del Força Lleida davant del líder, 78-67, davant del Valladolid. El Pardinyes, que en porta 3 de 3 en aquesta segona fase, va guanyar el camp del Gijón, 75-78. El Cedis La Seu, que va caure a quarts de final de la Copa de la Reina, 56-51, davant del Girona, que finalment va ser finalista i va perdre la final davant del Perfumeries Avenida. Amb hoquei, derrota del Lleida Llista a la festa del Palafrugell, 2-1. Victòria amb hoquei femení del Vilassana, 5-0 davant de l'Areces, i victòria importantíssima amb vòlei del Balàfia Vòlei, 0-3 a la pista del Roquetes. En parlarem de tot plegat a partir de 2:15 a la radiografia.
Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Toma Energisil Vigor. Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Energisil Vigor.
Cariño, hay que instalarse una alarma ya.
Sí, sí, ya dijimos que sí, pero vamos a acabar primero la mudanza, ¿no?
Es que me acaba de contar un vecino que anoche le entraron a robar.
¿En serio?
Y como es tan fácil colarse por el jardín, prefiero ponerla cuanto antes y dormir tranquila.
Vale, vale, pues llama.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja és el moment en el que anem a parlar amb el director del diari La Mañana, amb el Francesc Guillaumet. Francesc, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Amb el Francesc ja sabeu que parlem cada inici de setmana, avui és dilluns, i, bueno, simplement per col·locar una mica la setmana informativament parlant, eh? Després cada dia sorgeixen coses, històries, però n'hi ha d'altres que ja saps que passaran aquella setmana o que estan passant. Home, n'hi ha una d'elles que primer, Francesc, la veiem molt lluny, la veiem per allà a Xina, sí. Després ens van acostant, va aterrar a Itàlia, sí. I ara aquest cap de setmana ja hem tingut moguda per aquí, pel territori.
I tant. Parlem, evidentment, del coronavirus, sí. Que és notícia, continuarà sent notícia, i si te'n recordes, Ricard, les primeres vegades que en parlàvem, diem, bueno, potser no
n'hi ha tant, però
una mica la gripa. Però bé, a veure, s'estan produint casos, com avui n'expliquem en el diari, i suposo que més que se n'aniran produint, que s'han d'entendre en el seu context. No? Ahir a Castellserà, per exemple, va passar que una senyora que s'havia mort es va activar el protocol per coronavirus, va confinar els familiars fins a la nit, van estar moltíssimes hores abans de, no sé, aixequés el cadàver. Al final, Sanitat va dir que, entre les proves definitives, que res feia pensar, ni epidemiològicament, ni per la història clínica de la pacient, que això fos així, no? Aquesta senyora havia arribat feia un dia d'un viatge, i bé, s'ha d'entendre aquest cas com d'alguna manera l'alarma que es genera, sí. A vegades innecessària, no? Jo ara parlava amb una amiga d'Artesa de Segre, per exemple, que m'ha tocat, diu, jo mai he comprat mascaretes, i jo li he dit, venga, va, tranquil·litza't, que no tampoc cal que arribem amb aquests extrems, a més, ja van dir que les mascaretes
servien
per no agafar el virus. En tot cas, pel qui el tingui, sí que evitaria que el transmetés. Per tant, fiquem un context. El coronavirus té la importància que té, evidentment, però s'ha generat una por i una alarma tot al voltant, una alarma que ha afectat a tota l'economia en general. Vam començar a suspenent el mòbil World de Barcelona, sí. Carnaval de Venècia,
etcètera. Fixa't que llavors va semblar una tonteria, vull dir, va semblar com una mesura fora de lloc, però és que arrel d'allò totes les tecnològiques s'han suspès a tot el món, però és que fires d'automòbil, com el de Ginebra, que és referent mundial tampoc, i cites esportives.
I tant.
Ara començarem a veure partits a porta tancada, cites d'atletisme, etc.
Sí, s'està parlant fins i tot, escoltava baixant per ràdio, que el Barça-Nàpols s'ha de jugar de la Champions, s'està dient si juga a porta tancada. Bé, ja et dic que s'ha generat tota una por i tota una situació al voltant que ho afecta tot, afecta l'economia, afecta les relacions socials i afecta, evidentment, la conversa de bar, que si vas al bar només es parla d'això.
L'única diferència que veig respecte, per exemple, de la gripa o d'altres històries d'aquestes és l'afectació cap a l'economia que està tenint el coronavirus.
Exactament.
T'ho dic perquè, clar, Xina fabrica molt, ha quedat paralitzat. Arrel d'aquí, és allò, és la bola de neu, no?, que es va fent gran,
i
poc a poc va afectant a segons quins punts de l'economia, de rebot a les borses, i a partir d'allí ja apareix als noticiaris, i allò ja es fa l'alarma social, aquesta, de la nova crisi, no?, del 2020.
Costa molt de de transmetre aquesta alarma, més en la societat 2.0 en la que estem, que no només veiem les notícies per televisió o les escoltem per ràdio o les llegim al diari, sinó que a les xarxes socials això s'explica per la màxima potència. I hi ha coses que no ajuden tampoc, no? Vull dir, veiem a Itàlia que un pla del govern que diuen que aïllarien no sé quantes persones a Llombardia. Bé, tot un cúmul que genera un pànic, diguéssim.
Aquesta és la paraula.
Que fa que s'expliquin notícies com la que va passar ahir a Castell.
Escolta, Francesc, anem a canviar de tema, perquè evidentment d'això en parlarem, segur. Bueno, en parlarem tota la setmana i la setmana
vinent. Tota la setmana i la que ve.
Jo, els més optimistes ja parlen de que de cara a l'estiu potser estarà controlat tot. Bueno, ja en veurem.
Jo no soc metge, però el seu virus respiratori interpreto que quan s'acabi, diguéssim, la fase d'aquests virus respiratoris, en teoria i en principi, i que em corregeixi algun metge si ho està sentint i no ho dic bé, jo crec que això hauria d'anar remetent. Per tant, fiquem les coses en el seu context, no li traguem la importància que la té ni l'afectació econòmica o social que la té, però sense tornar-nos bojos, tampoc.
Escolta, fa unes setmanes va sorgir a Lleida la notícia de que es contemplava el tancament d'una escola, com era la del casc antic, la de Cervantes, que finalment, doncs, per pressions socials o el que sigui, de moment aquest any no es tancarà, però és que paral·lelament a aquesta història n'hi havia una altra de l'escola Àngel Guimerà de Balaguer, però que aquesta no està tan clar que no passi.
Exactament. Nosaltres vam publicar àmplia informació al respecte del tancament de l'escola Àngel Guimerà de Balaguer, que està al centre històric. D'alguna manera, l'Ajuntament es plantejava, això és una proposta que neix de l'Ajuntament, amparada també pel Departament d'Educació, es plantejava per lluitar contra la segregació escolar. Recordem que el conseller Bargalló, quan va a una de les principals eixos d'aquesta legislatura, era lluitar contra la segregació escolar. Què vol dir això? Doncs que, d'alguna manera, escoles que estan en un context o tenen una ràtio d'alumnes d'allò que se'n diu d'alta complexitat, repartir-los per les altres escoles de la ciutat per tal de poder fer, en definitiva, en el futur una societat millor. Això és el que explica aquesta mesura. A Balaguer s'ha creat una certa, indignació,
Bueno, nosaltres hem parlat avui amb representants de l'AMPA, i clar, bueno, ells es queixen de que ni tan sols els han rebut. Faran entrega ara a la una d'un plec de signatures.
Exactament, contra el tancament de l'escola.
De totes maneres, no sé jo si això és un procés que s'ha engegat ja i ja està.
Jo aquí faria una certa crítica a les institucions. A veure.
O sigui, potser ara, deixeu-me, que jo no en tinc ni idea.
Sí.
Igual la mesura no és tan dolenta, però està horriblement explicada.
potser sí. És la gestió de la gestió de l'explicació és on falla tot plegat, no? La mesura és bona. La mesura és bona en el sentit de dir lluitem contra la segregació escolar. Hem de fer una societat millor en el futur, en la qual cosa no ens podem permetre centres d'aquests que es diuen d'alta complexitat, on hi hagi un elevat número d'alumnes que, diguéssim, que procedeixen d'entorns socials desfavorits, i això s'ha de repartir entre la resta d'escoles, perquè volem, què volem? Una societat millor. Això s'explica d'aquesta manera i s'entén. Ara bé, s'han començat a prendre una sèrie de decisions. Primer l'escola Cervantes se va dir que es tancava i després se van fer enrere. Primer l'escola aquesta de l'Àngel Guimerà de Balaguer es va dir que es tancaria progressivament, eh? Primer la línia de P3, sí, sí, sí. I progressivament...
Perdona, que a la de Lleida sí. Cervantes va fallar el mateix, la comunicació.
Exactament.
No es va saber explicar res, simplement se va filtrar la premsa que es volia tancar, sí. I arrel d'allí pues, tot el pollastre, permeteu-me sí, sí, l'expressió, sí. És que és problema de falta de comunicació i d'explicar el projecte clar i català, sí. Per entendre'ns.
Exactament. En el cas de Balaguer, per això jo he de fer, diguéssim, he de trencar una llança en favor de l'Ajuntament de Balaguer, en el sentit que jo crec que l'Ajuntament en aquest cas s'ha trobat molt sol. Esperava tindre la complicitat del Departament d'Educació, però amb diguéssim, declaracions que ha fet a posteriori el Departament d'Educació, ha fet com una mica de marxa enrere quan l'Ajuntament, diguéssim, tenia ja presa una decisió. Amb la qual cosa, jo crec que en aquest sentit, la conselleria, que és, a més, del mateix color polític que l'alcaldia sí. De Balaguer, d'Esquerra Republicana, ha deixat sola el consistori en aquest cas.
Bueno, Lleida va passar més enllà del mateix, sí, amb els mateixos colors, no?
Exactament. Més enllà d'això, Ricard, és evident que hi ha hagut una falta de comunicació de la gestió comunicativa, és evident.
Mm-hmm. Molt bé, Francesc, doncs hem parlat d'aquestes dues notícies. Evidentment n'hi haurà més, es podeu i seguir tant. Sempre a la web de lamañana.cat.
Si vols, Ricard, només te n'apunta una, digue'm. Que ja és a nivell internacional, però que és i serà notícia també, i és la crisi dels refugiats que hi ha entre Grècia i Turquia.
Ah, sí,
una
sí,
crisi
sí, sí, sí.
On hi ha milers de persones atrapades entre una frontera i l'altra, i una crisi que ens diu que la Unió Europea, a part de fer cimeres, i avui és l'editorial del nostre diari, poca cosa més s'ha fet per resoldre una crisi humanitària en la que hi té molt a dir.
I tant que sí. Doncs www.lamañana.cat... I si no, és aquell exercici que dèiem, te'n vas al quiosc i compres
i
el diari a la mañana.
I tant, una cosa que he fet jo també aquest matí, a primera hora.
Francesc Guillaumet, director del diari a la mañana, com sempre, un plaer. Gràcies i bona setmana.
Gràcies, Ricard. Salut.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
Doncs apa, que estem preparats ja per escoltar els consells de la doctora Torrejón i, mira, jo ho sé que el temps va ràpid, però és veritat, eh? Tu ara et mires el calendari i ara ja estamos en ese tiempo en el que uno empieza a pensar de cara al verano, en perder kilos que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo o que hemos cogido hace poco, que también puede ser. Doctora Torrejón, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Ricard.
La doctora es experta en tratamientos de sobrepeso y obesidad y con ella vamos a analizar algunos conceptos. Ahora es el momento de empezar un tratamiento de sobrepeso, ahora que ya vamos de cara al buen tiempo.
Mira, el momento es bueno siempre. De cara a los tratamientos, yo no diría tanto de sobrepeso y obesidad, pero por ejemplo la celulitis, sobrepeso localizado, sí que es verdad que hay como una temporalidad y se piensa más de cara a lo que es primavera-verano. Nosotros que tratamos digamos problemas un poquito más importantes, que son exceso de peso, que pueden ir 10, 12, 15 kilos, 50, 60 kilos, no hay esta estacionalidad, es decir, las necesidades y el deseo de las personas de perder el peso es a lo largo de todo el año. Por lo tanto, yo que tengo que decir aquí, yo siempre se lo digo a los pacientes, Rica, le digo, cuanto antes empieza, antes se acaba.
Claro.
Es decir, que en el momento que una persona le empieza a preocupar este exceso de peso, pues que empiece a informarse, que nos llame, que haga la visita conmigo y entonces antes habrá conseguido el resultado.
Uh-huh. ¿Qué os diferencia en el tratamiento del sobrepeso y obesidad, doctora?
Pues mira, con respecto a otros centros, que hay muchos que tratan el sobrepeso y obesidad, yo diría que las principales diferencias con nosotros son, en primer lugar, el resultado, es decir, los pacientes, y esto lo constato porque nos vienen personas que no es el primer sitio ni la primera vez que se van a adelgazar, sino que ya lo han hecho previamente, entonces el resultado es mucho más importante que con otros procedimientos. La calidad del resultado es también mucho más importante, y por calidad del resultado entiendo el que se mantenga la pérdida de peso, y entiendo lo que es la calidad del tejido cuando se está perdiendo peso, ¿no? Pensemos que perder 5 o 6 kilos, pues bueno, es relativamente fácil, pero cuando una persona pierde 50, 60 kilos, si tú no cuidas esa calidad de pérdida de peso, el tejido se queda completamente descolgado. La persona, es verdad que puede bajar el peso, pero con mal aspecto, con mala cara, con una mala calidad, y además no siempre perdiendo de las zonas donde más lo necesita. Entonces, ahí tenemos un diferencial muy importante en esa calidad de pérdida de peso. Y yo te lo decía también antes, porque tratamos las causas. Es decir, a mí me preocupa muchísimo encontrar y tratar el origen de ese cuadro de sobrepeso y obesidad, porque tratando ese origen nos va a permitir conseguir un resultado mucho más importante y que ese resultado sea duradero en el tiempo.
Claro, además es que no debemos de olvidar que el ser humano por naturaleza no es obeso.
Entonces, no, ni mucho menos. Ni el propio obeso muchas veces nace obeso. Claro. Es decir, a lo mejor es el típico niño que te dice, o niña, yo era rellenito, y te lo encuentras de adulto con 50 kilos de más. Pero no tenía esas características tan importantes. Podría haber una predisposición familiar, pero no tenía esa obesidad.
Por eso incidir en buscar la causa es una muy buena idea, ¿eh? De todas maneras, doctora, ¿la cirugía también es una buena alternativa?
Yo te digo rotundamente no. Y esto cualquiera que está escuchando el programa dice, claro, ¿ella qué va a decir? Ella no hace cirugía. No tengo ningún inconveniente en reconocer lo que pueden ser las cualidades de una serie de técnicas, aunque yo no las haga, ¿no? La cirugía no es el tratamiento de la obesidad ni del sobrepeso. La cirugía es el tratamiento de las complicaciones de la obesidad y del sobrepeso. Es decir, a veces puede haber un obeso muy importante que la cirugía es el punto de partida, ¿no? Es decir, mira, vamos a aligerar el problema para que luego esta persona pues pueda conseguir mantener mejor los resultados, pero no es la mejor alternativa. Esto tiene que quedar muy claro, porque todas las personas que acuden a la cirugía, lo primero que le dicen, oye, que tú después tienes que hacer dieta y claro, tienes que cambiar hábitos y tienes que hacer ejercicio físico. Es decir, que en definitiva es lo mismo que yo le voy a decir, solo que nosotros lo abordamos desde el inicio y con la cirugía se aborda después de haber entrado en juego la cirugía.
Claro. ¿Cuáles son las principales consecuencias de la cirugía de la obesidad?
Hay una que no se le puede ni se le debe negar, que es la pérdida de peso. Es decir, la persona ya se ponga un balón intragástrico, ya se ponga una banda gástrica, ya se haga una reducción gastrointestinal, esta persona va a perder peso, ¿vale? Eso está claro, eso está ahí. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Según la técnica que se utilice y como no se tratan las causas, en un altísimo porcentaje de casos va a haber una recidiva, es decir, se va a volver al problema de antes. Esto es una cosa importante que las personas que piensan en la cirugía se deben asegurar y deben preguntar. Luego, en según qué tipo de cirugía, queda una malísima calidad de vida, porque hay alteraciones de la absorción de nutrientes importantes, y son personas que luego vienen como dando trompicones con su salud, con cuadros de diarrea, con cuadros de mala absorción, es decir, en definitiva no sintiéndose del todo bien, habiendo perdido peso, ¿vale? Y luego uno muy importante, que es el descolgamiento que hay del tejido. Cuando una persona pierde 40, 50 kilos en un año y no hay ningún tipo de soporte externo, esa persona tiene una calidad de pérdida de peso que no le convence y que en muchísimos casos es lo que fuerza, junto con otros factores, a que vuelva a aumentar de peso.
Pues si queréis solucionar de forma diferente el exceso de peso, cuidando vuestra salud y tratando las causas y evitando una relajación importante del tejido, llamad ahora mismo al 93-414-3631, 93-414-3631, y pedid una visita informativa con la doctora Torrejón. Esta visita no os compromete a nada, y sí que podéis y debéis aclarar todas las dudas que tengáis. Doctora, muchísimas gracias.
Un saludo, Ricard.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Ara sí, que estem a dilluns. Bueno, dilluns hi som des de fa molta estona, però dic ara sí que arriba aquell moment en el que... Aviam, el dilluns és un bon dia, igualment. Té mala fama, les coses com siguin, però és bon dia. Però si l'has començat malament, ara
li hauràs de posar un somriure perquè arriba el Joel Carnicer i el seu espai algú ho ha fet. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Ja està.
És que...
No sé com ho haurem de fer per enganyar els còdecs de les operadores, perquè et deixin fer... No sé si hauràs de fer al mig com una pausa i després tornar-hi.
Sí, no sé. Bon dia, Ricard!
Sí, bueno, no ho sé. Alguna cosa haurem de fer, però te tenen caladíssim,
eh?
Identificadíssim. A veure si et segueixen el mòbil.
Bueno, sí, com som, demà, que...
ho dèiem la setmana passada. En fi, Joel Carnicer, parlem de lleis o parlem de notícies?
Bueno, podem començar parlant de... Pues, bueno, del que et doni la gana. De lleis.
Vinga, va, de lleis, sí.
La setmana passada vaig estar parlant de que xupar los palillos de la comida en Xina era...
Pues, era delito.
Era il·legal. I ara jo parlo d'un altre que diu que en New Jersey està prohibido sorber la sopa.
Ah.
¿Vale? O sigui, Nova Jersey, que seria com... Nova Jersey seria com Hospitalet de Barcelona, no? O sigui, és molt que com... La cosa de Nova York...
Però és gran,
no?
Eh?
No sé què. Sí, no, clar, i Hospitalet també, en comparació, té un milió i pico d'habitants, no? Però, o sigui, com el picat de Lleida, per dir-ho així. No? Vull dir, està aquí al costat, tal, i va. En fi, pues diu que Nova Jersey està prohibido sortir la sopa, que és de mala educació i que legalment...
O sigui, cullerada a cullerada, te l'has d'acabar així.
Exacte, respirant, agafant aire i sense...
Una pajita, tampoc, eh?
Ah, home, una palleta, fins que no arribis al final, aquesta m'agrada molt, aquesta és la super mega hiper nord-americana. Diu que en Virgínia no se pueden cazar animales los domingos, excepto mapaches. Que se pueden cazar hasta las 2 de la mañana.
O
sigui, tu si trobes... Com seria la traducció de mapache en català?
Ara no ho sé.
Com seria?
Ara t'ho diré.
Com seria?
Ara t'ho diré, va.
Pues, pues és el que no es poden, no es poden caçar animals els diumenges, però en cas que siguin mapaches, sí, potser n'hi havia molts, i van dir, pues... Pues això.
Mapache.
Bueno, més coses.
Calla, espera. Mapache.
Estàs buscant.
No, no, sí, ja ho tinc. Saps com es diu?
Com es diu?
Es diu os rentador.
Ostras.
Mamífero del orden de los carnívoros de aproximadamente 1 metro de largo, cola incluida, pelo fino de color gris con unos círculos negros alrededor de los ojos y en las mejillas, y cola larga, con franjas negras transversales. Es nocturno y se mueve con soltura en tierra, en agua y en las ramas de los árboles.
Bueno, això és com un todoterreno.
En català es diu os rentador.
Os rentador. Bueno, pues ja ho sabem, os rentador...
Mira, bueno, ja sabem, sabem la paraula catalana del dia.
Quina mandra, no fàcil que s'hi digui mapaig. Fàcil i curt que seria, no?
més d'una persona segur que li ha dit així, segur, seguríssim.
El mapaig. Bueno, Bueno, en fi. La notícia més surrealista, la llei més surrealista que tiene ara
es
que es que en el Reino Unido una mujer no puede comer chocolate en un transporte público.
Ah.
¿Vale? O sigui, yo no entenc res. No sé per què una mujer, per què chocolate i per què transporte público.
A veure, bromes a part, les dones pobres estan molt maltractades, eh?
Sí, eren lleis antigues que per desgràcia, pues, sempre passa d'aquí.
Sí, bueno, antigues, pues... però...
Bueno, también hay hoy en día, sí, en fin. Pero sí, una mujer no puede comer chocolate en transporte público. ¿Por qué? Porque a lo mejor pues lo dicen todos pringos y van a decir, bueno...
Ya, pero y los hombres no, ¿vols dir? Es que ya... Hombre, ya me extrañaría, ¿eh?
Aquí es diu mujer, ¿sí qué? Ya no sé cómo... Bueno, en fin. ¿Anem a las noticias?
Venga, noticias. Sí.
Aquí estás muy buena porque digo que acude a urgencias y le dan el alta por fallecimiento.
¿Vale? Venga, a casa a hacer cuento, hombre.
Bueno, ¿te encuentras bien? Pues venga, va. Al motivo de alta, fallecimiento.
No dice nada, no se queja.
Y es el papelito de un joven acudió a urgencias del centro de salud de Valterra por un dolor en el costado. Y él dijo, la verdad es que me atendieron muy bien. Y a pesar de esperar unas 3 horas, eso no es raro, porque es lo habitual. Explica la afectada. Lo quiero denunciar públicamente porque no quiero que le pase a más gente. claro, explica una altra vegada l'afectada a ser Lanzarote. La notícia està molt, molt mal escrita, com t'he dit.
Però a veure, no ho he entès, això. Havia mort o no, al final?
No, 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 no havia mort en cap moment, vull dir, però...
Ah, li van donar l'alta per defunció. O sea...
Clar, i era canari, no sé què li havia dit. Bueno, una menys en Canària. Saps? Hosti, ara això...
Se li va
colar. Motiu de cese. Sí, sí, pues ha dit, usted se encuentra tan bien que está muerta. Y ahora se venga, ya está.
Ya está, le doy el alta.
Bueno. Exacte. Bueno, més coses. Bèlgica, com ja saps, ja vam parlar fa unes setmanes, és un país desenvolupat, és un país civilitzat, és
quin?
Un país on segur que s'hi viu molt bé.
Bèlgica.
Però no tot és el que reluce.
No,
perquè
no.
És que diu que el porno contribuye al calentamiento global tanto como Bèlgica.
Sí. Bueno, vale.
Bèlgica,
però em falta dades aquí.
Clar, diu, la ingente.
Clar. Sí, Bèlgica escalfe molt o no?
M'ha agradat molt el tema ja de que comença a insilar. La ingente cantidad de pornografía online contribuye al cambio climático tanto como un país del tamaño de Bélgica. Según los investigadores, los vídeos colgados en Internet contribuyen a la emisión de 300 millones de toneladas de CO2 cada año. Casi una tercera parte de esos vídeos son de contenido pornográfico. Para llegar a esa conclusión, los responsables del estudio calcularon la cantidad de electricidad necesaria para transportar todos estos datos, así como para verlos en los diferentes dispositivos.
Home.
Vols dir, i ara jo pregunto, i vols dir que no era tot això una estratègia d'aquests científics per mirar pornografia, per mirar tanta pornografia com el tamany de Bèlgica i al final acabar dient, ah, pues, la conclusió és aquesta. Ja està.
Sí, de moment ho hem vist.
Clar, ells han dit, ara ho han vist, ara tocarà investigar una mica més, a veure quina índole de vídeos, si els que tiren cap aquí o cap allà calenten més o menys.
Sí, però de moment, les hores que ens hem tirat mirant coses que nos quiten lo de l'ou.
De dones pagades, que hem fet això.
Però segueixo dient, Bèlgica escalfa molt o no? Suposo que deu escalfar molt, doncs.
Home, un país sencer, per molt poc que escalfi, deu escalfar.
Clar, doncs imagina't.
I l'electricitat fa servir, no?
Home, la veritat és que els vídeos aquests pujadets de to, per entendre'ns, sí. Cada vegada n'hi ha més, a internet.
Bueno, és que cada vegada n'hi ha més, i de fet n'hi ha tants que tu a vegades potser vols veure un vídeo normal i corrent, de, per exemple, sí. Jugades del Barça-Betis...
I et surt qualsevol cosa aquí.
Vull dir que després dius, bueno, fui buscando cobre i m'encontré oro, però... Però que almenys penses, bueno...
Bueno, a veure el Messi, a veure com ho ha fet això.
No el Transformers, però tampoc està mal del tot, no? Sí. Això és com quan te baixaves pel·lícules,
Era horrible,
eh? 2000, que hi havia una pel·lícula en aquella època que era molt divertida, que és de XXX, del Vin Diesel.
Sí, clar. Del
calvo de Too Fast, Too Furious.
Sí.
I tu te baixaves, intentaves baixar aquella pel·lícula, però...
No sabies mai el que arribava allí.
Clar, era missió impossible.
Sí.
Segur que hi havia gent que havia fet col·leccions de pornografia igual.
Però totes es tritulen igual, 3X.
Exacte. Algo viene de en comú, també, no? Bueno.
Que... Va, que et quede no re, eh?
Què em quede?
Que et quede 40 segons, et quede.
40 segons?
Que queda una notícia i un acudit.
No, la notícia no hi ha temps, però...
No, pues venga, vés directe a l'acudit, va.
Diu que estos son dos hombres que se encuentran después de... Bueno, fue mucho tiempo, ¿no? Y le digo, oye, Juan, digo, ¿qué día es hoy? Digo, hombre, digo, hoy es el día del juicio final. Digo, no, digo, pero de número.
Venga, bona setmana, Joel!
Bona setmana, Ricard!
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors. Bon dia a tothom.
Vinga, cobrim aquesta finestra del record.
Sí, i la setmana passada acabàvem el divendres parlant precisament d'un record de Carnestoltes. Mm. Però encara que no sigui Carnestoltes, sí que recordem algo de la Quaresma, que el com de la Quaresma, com és el Ranxo de Pons.
Ah, sí.
Que és molt famós i avui també en volem fer 5 cèntims. És una de les tradicions que més nom dona actualment a la vila de Pons, Carnestoltes, complint una funció complementària, ja que no constituïa com avui la finalitat de la festa. L'essència del carrer Soltes eren els balls públics, les disfresses i la disbauxa que procedien que precedien a la Quaresma. Avui el Ranxo és la festa tradicional més important de la vila de Ponts i altres poblacions, Isona, Gualter, etc., i una de les que gaudeixen de més tradició i popularitat dins del carnaval lleidatà. L'essència del Ranxo és la típica escudella catalana, però amb gust diferent, amb gust de molta barreja. La cocció i repartiment del Ranxo té lloc el dimarts de Carnestoltes i des de les 6 del matí una cinquantena de calderes de coure fumegen a l'avinguda del passeig. Els troncs encesos, les calderes i les persones formen una enorme cuina al mig del carrer. Mentrestant, els curiosos van i venen inspeccionant el Ranxo i es distreuen tot esperant la ballada de sardanes que tindrà lloc cap al migdia abans de repartir el dinar, que venen a ser unes 6.000-7.000 racions que es repartiran més o menys. Per tant, és una de les tradicions que hem volgut portar amb aquesta finestra dels records, la del Ranxo de Ponts i de totes aquelles poblacions que continuen aquesta tradició. I la dita d'avui, Ricard, ens diu: ni dona desvergonyida, ni planta pel mar florida. Però aquesta dita ja queda desfasada.
Sí, sí.
Per les dues bandes.
Sí,
perquè ja fa, al mes de febrer està tot ple de flors. I per tant...
No, no anem bé. Joan, gràcies.
Molt bé, adéu.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
España alcanza el millar de afectados por coronavirus. Según la última actualización del Ministerio de Sanidad, 25 pacientes han muerto por el COVID-19 y hay 999 positivos. Preocupa especialmente la situación en la Comunidad de Madrid. En las últimas 24 horas se ha duplicado la cifra de infectados, que sube a 436 con 16 muertos. Son datos que van cambiando casi al minuto. La duda continúa siendo si se van a tomar medidas más restrictivas. A pesar de las cifras, el mensaje es el mismo que la semana pasada. Lo estamos estudiando, Maribel Sánchez.
De hecho, a esta hora se reúne el director de alertas sanitarias, Fernando Simón, con los responsables de la Comunidad de Madrid para estudiar posibles medidas puntuales que se sumarían a la restricción de visitas a las residencias de ancianos que ya se ha puesto en marcha el pasado fin de semana. No han logrado atajar el contagio y se ha duplicado el número de fallecidos en Madrid desde ayer. Lo que no contempla a esta hora las autoridades sanitarias, explicaba Fernando Simón, es la suspensión de las fallas o las procesiones de Semana Santa, porque dice que no sería efectivo.
Es que no tiene ningún sentido proponer medidas que no van a ser implementables. Eso genera una falsa sensación de seguridad, una relajación de los sistemas que sí sabemos que no son eficaces.
Sanidad apela además a la responsabilidad particular de cada uno de los ciudadanos infectados para que aumente la higiene personal y el aislamiento para evitar la propagación del coronavirus, que ya ronda el millar de casos en España.
La novedad hasta esta hora la encontramos en la provincia de Álava. El gobierno vasco confirma que cierran todos los colegios de Vitoria, al menos hasta el 15 de este mes. También se suspenden las clases en los centros de las localidades alavesas de La Bastida y La Guardia. COPE Vitoria, Elisa López.
Desde las guarderías hasta la universidad. Desde mañana todas las clases en Vitoria se suspenden por orden del gobierno vasco durante 15 días. No porque haya nuevos casos de coronavirus en las aulas, sino como medida preventiva para contener la epidemia que está creciendo de forma exponencial en la capital alavesa. El gabinete Urkullu acaba de confirmar esta medida, que ya se había comunicado a los directores de los centros en una reunión mantenida este mediodía. Nos remiten a la mesa para más información, que esta tarde presidirá el Lehendakari con otras instituciones vascas. Los colegios tampoco han avisado todavía a las familias, que tendrán que ver ahora cómo afrontar dos semanas de cuarentena.
Pues esa es la noticia, la novedad en Álava. Cierran todos los centros educativos durante los próximos 15 días para contener el coronavirus. La crisis por el COVID-19 y la guerra del petróleo siguen hundiendo las bolsas. La caída del IBEX 35 está siendo sangrante. A esta hora las pérdidas superan el 7%.
¿Qué más noticias están pasando hasta ahora, Marta Ruiz?
Pues que la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, ha confirmado que Francia, Portugal, Luxemburgo, Finlandia y Alemania se han ofrecido a acoger menores no acompañados procedentes de la frontera de Grecia y Turquía. España, de momento, no ha dado ese paso al frente. En Valencia, un juez ha condenado a prisión a un matrimonio por agredir a un enfermero por una discusión sobre la cita médica de sus nietos. Ocurrió en un centro de salud de Chirivella. El hombre, de 43 años, ha sido condenado a 15 meses de cárcel y la mujer, de 42 a 9 meses. Si no se acercan al agredido, pagan 5.500 euros de responsabilidad civil y no delinquen en 2 años, podrán evitar la cárcel. Y en Brasil, las multas por cometer infracciones medioambientales han caído un 34%, lo que supone la cifra más baja de los últimos 24 años. Este descenso de multas bajo la presidencia de Bolsonaro coincide con una deforestación histórica de la Amazonia brasileña. Según Proedes, rondaría el 30% en el último año.
Y el mundo del deporte, atento también, preocupado por la evolución del coronavirus, porque están pendientes de los partidos que se jueguen a puerta cerrada por el COVID-19. José Luis Corrochano.
Ya se sabe que el Valencia-Atalanta de mañana es sin público, sin periodistas y sin ruedas de prensa previas. Y hay otros dos partidos más en España con rivales italianos que hasta el momento no corrían peligro. El jueves, el Sevilla-Roma, ahora preguntamos en Sevilla. Y la semana que viene, el Barcelona-Nápoles. En este partido, las autoridades ya hablan de posibilidad de partido a puerta cerrada. COPE Barcelona, Manolo Oliveros.
Así es, tanto autoridades sanitarias como desde la Secretaría General del Sport hablan que tendría que ser a puerta cerrada ese partido Barça-Nápoles previsto para el día 18, y ahora mismo desde la 1 está prevista rueda de prensa del secretario general Gerard Figueras. Y atención, para mañana a las 9 de la mañana en el Departamento de Salud, reunión a cuatro bandas: Departamento de Salud, Departamento de Interior, Secretaría del Sport y Fútbol Club Barcelona. Desde el Barça dicen a Deportes Cope que ellos dependen de las autoridades sanitarias competentes.
Y preguntamos ahora en Sevilla, ¿qué sabemos, José Manuel Oliva, de cómo se juega el Sevilla-Roma?
Bueno, a esta hora de la tarde, Corro, aquí en las oficinas del Sánchez Pizjuán se está a la espera de que el gobierno central o las autoridades en este caso comuniquen si finalmente el partido del jueves ante la Roma se juega o no finalmente a puerta cerrada. El Sevilla aún no tiene noticias oficiales a esta hora de la tarde, mientras que el sindicato de policías Jupol ha presentado un escrito en la subdelegación del gobierno pidiendo medidas urgentes ante el riesgo elevado de contagio de los funcionarios policiales, y se insta a que el partido se juegue sin público.
Recuerden que el Inter-Getafe y el Getafe-Inter, los dos partidos en la puerta cerrada, es oficial de esta mañana. El Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund de mañana es a puerta cerrada por orden de la prefectura de policía. Y una más, la consejera de Turismo y Consumo de Euskadi, Sonia Pérez, acaba de decir en Radio Euskadi sobre si la final de Copa del día 18 de abril en Sevilla entre el Athletic de Bilbao y Real Sociedad puede jugarse a puerta cerrada. Ha dicho, todo es posible.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar que tres religiosas han vuelto a dar vida a un monasterio en una zona rural de Marruecos, donde la iglesia, José Luis, no quiere dejar una presencia que dura casi un siglo.
Son las hermanas de San Francisco de Asís, que se han instalado en el monasterio de Tafert, que llevaba deshabitado desde 2013, cuando las clarisas tuvieron que abandonarlo. La presencia monástica en ese lugar data de los años 30 del siglo pasado. La iglesia buscaba una comunidad dispuesta a trasladarse allí para mantener una presencia totalmente encarnada en esa zona rural marroquí. Además de la acogida, las religiosas se han hecho cargo de una cooperativa que produce tapices y bordados, en la que trabajan 80 mujeres, y han puesto en marcha un pequeño proyecto de salud pública. Otro aspecto esencial va a ser su testimonio constante de oración y de diálogo con los musulmanes en la vida de cada día. Lo vamos a contar en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estás informado.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i estem al migdia de Lleida, 7 minuts per sobre de la 1 d'aquest dilluns 9 de març del 2020, per sobre dels 15 graus a la ciutat de Lleida, amb vent encara. És el 8è dia dels 9 que hem tingut de març, de moment bastant per sobre de la mitjana, tot i que ja sabem que el mes de març és un mes amb vent, de moment bastant per sobre de la mitjana.
Tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Íñigo Jiménez. Íñigo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores a la província de Lleida esperem precipitacions al Pirineu, sobretot al vessant nord i especialment a la Vall d'Aran, amb la cota de neu entre 1.100 i 1.400 metres. A la resta de la província esperem intervals ennuvolats sense precipitacions. Les temperatures sense canvis o baixen al Pirineu amb màximes avui de 19 graus a Balaguer, 18 a Lleida capital, 17 a Tàrrega, 13 a la Seu d'Urgell i 7 a Viella. Pel que fa al vent, bufada component oest i esperem ratxes molt fortes en cotes altes del Pirineu que podran superar els 80 km per hora. Demà dimarts tindrem temps més estable amb intervals ennuvolats, sobretot a núvols alts, i a primeres hores estarà més ennuvolat només al Pirineu. Les temperatures pujaran, arribarem a 21 graus de màxima a la Seu d'Urgell, 19 a Lleida capital i Balaguer, 17 a Tàrrega i 15 a Viella. El vent demà bufarà de component oest, flux a moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Doncs apa, que busquem l'actualitat informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Darrera hora, que és que l'alcalde d'Agramunt a punt de judici per la celebració de l'1 d'octubre després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagi desestimat el darrer recurs. Les parts han de presentar els escrits i la Fiscalia demanarà un any i mig d'inhabilitació per desobediència. Com dèiem abans, avui divendres 9 de... Perdó, divendres, sí, les ganes ja. Dilluns 9 de març, ahir diumenge 8 de març, Dia Internacional de la Dona a Lleida. Es reivindica la igualtat entre homes i dones i la fi de la violència masclista amb, igual que l'any passat, dues manifestacions. Maria Martínez.
Lleida s'ha tornat a tenyir de lila en motiu del Dia Internacional de la Dona. Segons la Guàrdia Urbana, unes 2.500 persones han participat a les dues manifestacions. Per segon any consecutiu, s'han celebrat aquest diumenge a la tarda a Lleida. La primera, organitzada per Marea Lila, ha plegat unes 1.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, mentre que l'organització ho ha xifrat en 4.000. D'altra banda, la segona, convocada per la coordinadora 8M, n'hi han participat un miler. La manifestació més multitudinària ha estat la que ha convocat Marea Lila i a la qual ha donat suport els sindicats majoritaris i diferents entitats feministes.
I les nostres contrades, a Mollerussa, no es plantegen per ara cancel·lar la Fira de Sant Josep pel tema del coronavirus. Dic, no es plantegen, de moment. És una... La 148a edició de la Fira de Sant Josep s'ha de celebrar del 19 al 22 de març. S'informarà als expositors de mesures de prevenció i també s'analitzaran totes les activitats del certamen una per una. Estem veient com estan caient d'altres trobades multitudinàries, sobretot del món dels esports, i d'altres fires tecnològiques. Veurem com acaba tot plegat, perquè del 9, des d'avui dia 9 fins al dia 19, que ha de començar, són 10 dies i 10 dies, per com van les coses, és un món. Només en 24 hores a Madrid s'ha duplicat el nombre de morts pel coronavirus i el nombre d'afectats, que ha passat de poc més de 200 a més de 450. Per tant, veurem com evoluciona tot plegat. Marxem cap a Balaguer, perquè la plataforma Salvem l'Àngel Guimerà, que és una escola de Balaguer, i els pares i mares han fet entrega de les signatures per evitar el tancament de l'escola.
Doncs sí, fa una estona s'ha lliurat a la paeria de Balaguer les signatures recollides fins al moment per fer front al tancament de l'escola Àngel Guimerà proposat per la paeria i el Departament d'Ensenyament de forma unilateral. Així mateix, tots els intents de la plataforma d'establir una comunicació oberta amb el Departament d'Ensenyament i amb la paeria han estat improductives, tot i l'urgència de la situació. Escoltem Ana María, membre de l'AMPA.
Hemos pedido ya dos veces reunión con paeria y con Departamento de Enseñamiento y no nos dan ninguna contestación. Algo tiene que haber cuando no nos quieren dar una reunión, porque no cuesta nada dar una reunión para estudiar el caso, porque pedimos que los técnicos nos expliquen el porqué del cierre.
Malgrat tot, la plataforma continuarà engegant totes aquelles accions que consideri necessàries per evitar el tancament de l'Àngel Guimerà.
I ara, tot seguit, tenim dues notícies que tenen a la Universitat de Lleida com a protagonista. La primera, i és que la Universitat de Lleida i l'IRTA fan aliança per impulsar la recerca agroalimentària a Lleida. L'acord preveu la contractació de personal investigador predoctoral en projectes conjunts. I l'altra, que la primera Olimpiada de Geografia de la UDL està sent un èxit amb més de 100 inscrits.
Un total de 107 alumnes de segon de batxillerat de 13 centres de Lleida participaran el proper dia 11 de març en la primera Olimpiada de Geografia a la Universitat de Lleida. Es tracta de la fase local de la competició estatal que s'organitza des del Col·legi de Geògrafs des de fa 11 anys. Les proves a la UDL han estat elaborades pel Departament de Geografia i Sociologia, i constarà de 50 preguntes d'opció múltiple relacionades amb el temari de segon de batxillerat. La persona que guanyi tindrà la matrícula gratuïta del primer any del grau a la UDL i les tres primeres rebran un diploma acreditatiu i material bibliogràfic, entre altres obsequis. També podran optar a la fase final estatal que tindrà lloc a Madrid els dies 24 i 25 d'abril. Aprofitant aquesta celebració de l'Olimpiada, el professorat del departament de la UDL presentarà als participants un nou grau de geografia i el doble grau de geografia i turisme que s'estrena el curs vinent amb 20 places.
Gràcies, Maria. Abans de fer la repassada dels esports, encara direm que a la zona del Pirineu segueixen havent carrers sense nom i cases sense número, un fet molt comú al Pirineu que porta de cap a emergències mèdiques i carters. El nom de la casa o carrer únic sense número són les opcions més utilitzades per a aquestes mancances. Curiós que, per exemple, després de la ciutat de Lleida ens haguem d'esbarallar per posar noms a carrers, treure'ls i posar-n'hi d'altres. I potser d'aquí uns anys tornar-los a treure i tornar-n'hi a posar d'altres. Mentre a altres llocs del territori doncs segueixen sense noms als carrers. A partir de 2:15 parlarem d'esports a la nostra tertúlia amb la victòria del Lleida Esportiu, amb la victòria del Força Lleida davant del líder, davant del Valladolid, amb la tercera victòria consecutiva del Pardinyes Lleida en bàsquet i també amb la resta de resultats, l'altra victòria, la del hoquei femení del Vilassana 5-0 davant de l'Areces i la victòria del Balàfia Volley 0-3 a Roquetes. També parlarem de les derrotes del Cedis La Seu 56-51 a quarts de final de la Copa de la Reina aquest cap de setmana i de la nova derrota del Lleida Llista, tot i que ja sense cap mena de transcendència a la classificació, Palafrugell 2, Lleida Llista 1. Parlarem a partir de 2:15 a la radiografia, però ara ens n'anem a 12:15 a parlar dels bocins d'història. Uns bocins d'història que, com que parlem d'ara cap al darrere, en que fa, pel que fa al temps, per això es diu d'història, no hi haurà, almenys ara, d'aquí un any potser ja en parlarem, però ara segur que a la història de Lleida no hi ha, de moment, el coronavirus, tot i que el present i el futur sembla que sí. Joan Ramon González, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia. Pues bueno, esperem que sigui una excepció Lleida, tant de bo sí, puguem sí. dir-ho. Doncs sí, això no saps mai com anirà.
No saps mai. Avui el Joan Ramon González no està aquí per problemes d'agenda, no per problemes de refredats, ni de virus, ni res de
correcte.
Res. Eh?
Correcte, sí. Problemes d'agenda. I sentia per ràdio també el follum que teníem als carrers, al Pirineu i aquí.
Però és curiós això, no? Que sí, a molts nuclis del Pirineu l'any 2020 seguissin havent molts carrers sense ni tan sols ni números ni noms de carrers. Clar, i en clar. Canvi aquí, escolta, sembla que ens faltin carrers per posar noms.
Exactament, ja ho pots dir, perquè hem de treure uns per ficar uns altres i tot i que tots els carrers nous que es posen són homenatge a les dones, que ja podem parlar un altre dia sí. aquestes dones noves que han entrat al nostre currículum de carrers, al callejero.
Que per cert costa d'aprendre'ls, eh? No perquè els noms siguin ni difícils ni fàcils, sinó perquè la gent no, té costums. No. I quan hi ha un carrer s'ha sigut un nom, costa, eh?
Els que es van treure l'any passat, hi ha molta gent que continua dient els noms vells.
Oh, tant,
molt que tinguin connotacions franquistes, la gent continua dient-los com tota la vida els ha dit. I ja ho sabem prou.
Escolta, anem directes cap a 12:15, pues minuts, sí. Ens separen per parlar de bocins d'història, Joan Ramon.
Pues bueno, pues avui és una referència, tot i que ja ha passat el 8 de març, però ja que lo tenim ahí, ja tocat ahí, tota la setmana has estat recordant i reivindicant aquest dret universal que hauria de ser aquesta igualtat en drets, ja que biològicament no ho són, però sí que en drets entre homes i dones, i que quedi clar que biològicament, evidentment, hi ha unes diferències perquè el sexe les marca, però això no té per què tenir connotacions del punt de vista de superioritat ni del punt de vista econòmic ni del punt de vista de cap altre, sinó simplement és una qüestió biològica com el que és ros i el que és moreno, o el que és negre i el que és blanc. Tots són éssers humans i tots han de tenir les mateixes a part de la violència, doncs, per tant, aquestes justes retribucions que a vegades veiem i totes les reivindicacions que justament s'estan fent, però que sembla mentida que al segle XXI, a l'any 2020, encara s'estigui lluitant per coses tan evidents i que tinguem aquesta lacra també de la violència, a vegades exageradament quotidiana, en contra de les dones. Per tant, recordar que aquest 8 de març que vam viure ahir i que portem una setmana d'actes, però que va néixer aquest 8 de març pues, amb una reivindicació que van fer les dones treballadores a Nova York el 8 de març de l'any 1857. I van fer aquestes dones que treballaven bàsicament en la indústria tèxtil unes manifestacions, es van manifestar per demanar simplement reducció de jornades, perquè feien jornades de 12 hores diàries.
Déu-n'hi-do,
eh? I el que volien era baixar a 10 hores diàries. Aquestes manifestacions que segons algunes versions algunes van acabar amb violència, a vegades no està prou d'estudiar ni documentar encara el tema, però veritablement per això el dia 8 de març es commemora com el dia de la dona treballadora i que la ONU la va reconèixer com a tal l'any 1975, i és per aquesta reivindicació quan les dones decideixen sortir al carrer i comencen a demanar simplement això, una reducció de jornada. De totes maneres, això se barreja a vegades amb d'altres, malauradament, fites que ha hagut en aquestes reivindicacions. Hi ha una de molt trista que va ser el 25 de març de l'any 1911, en què en una fàbrica també de teixits, també als Estats Units, va haver un incendi. Les portes de seguretat estaven tancades perquè l'amo, d'alguna manera, pues, volia que les dones no marxessin. Total, que va haver d'unes 500 dones que estaven treballant, van morir 123, i també 23 homes que també hi havia, però van morir 123 dones, i què va ser als Estats Units? Això ara ens pot semblar horrorós, però no cal anar massa lluny, perquè malauradament l'any passat i recentment pues, a Pakistan, a la Índia, a d'altres països, veiem que això està continua passant.
Sí, i que potser no és tanta notícia, eh?
Correcte, 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 correcte. Per tant, és aquesta reivindicació de laborals, de les condicions, que també moltes vegades també afecten a l'home, però que amb la dona encara sempre s'agreuja aquestes condicions injustes de que no solament per les qüestions de retribució, sinó fins i tot per la seguretat bàsica en les condicions de treball, no? Per tant, aquestes reivindicacions tenen aquest arrencament en aquests anys, i recordar que precisament aquest 1911, quan va produir-se aquest incendi als Estats Units, 7 anys després, aquí a la Canadenca de Lleida s'estava reivindicant precisament i es va aconseguir a la vaga de la Canadenca, que després el 1919 se va ser extensiva a tota Espanya, sobretot a Catalunya, gràcies a la vaga de Barcelona, la jornada de 8 hores. Per tant, aquestes reivindicacions que a vegades tenen anys, aquí les tenim, no?
Poca broma, que hem parlat de l'inici de les 12 hores, allò, sí. En broma, podríem dir una mitja jornada, o sigui, mig dia.
Exacte.
Es demanava 10, llavors, es va arribar a 8...
Sí, i que no cal parlar de conciliació, perquè ara estem lluitant per la conciliació, però fixem-nos les dones d'aquella època, la conciliació, evidentment, això pot entendre's que les dones que feien aquelles jornades eren solteres, la gran majoria, i que si tenien fills, pues, evidentment al casar-se pues, això s'acabava. Era molt difícil pues, de fer compatible una cosa amb l'altra. Home, no? I, clar, això també creava una injustícia. No?
Pensa que a nivell de descans et recomanen les 7-8 hores.
Correcte.
Sí. 12 més 8, és que no et, et queden 4 hores a dividir entre tots. Desplaçaments, correcte, alguna menjada i parlar sí, amb els teus. Sí. Si és que, clar, no és una barbaritat. Sí. Ara estem lluitant, bueno, hi ha molts llocs ja que s'ha baixat a 7, i seguim parlant d'això de la conciliació de la vida laboral i personal, i de totes maneres, a vegades si va bé mirar enrere per saber d'on venim, eh?
Correcte, correcte. De totes maneres, mirant enrere, m'agrada pensar que, evidentment, que l'home és home i la dona és dona, i el masculí i el femení ha existit, i precisament això tenim l'espècie que va tirant endavant, això faltaria, no? Però que a nivell cultural és curiós veure com hi ha una supeditació en la majoria de les cultures de la dona a l'home. La nostra cultura, que és de l'origen sobretot a nivell de la religió, quan s'aplica aquesta supeditació, pues recordem quan el que diu la Bíblia, quan Déu va crear l'home i que la dona va ser una conseqüència de la creació de l'home a partir d'una costella, amb la qual s'està dient aquesta supeditació de la dona a l'home perquè ja és una llei divina. Evidentment, independentment de la gent que en senti, que siguin molt creients o no tan creients, la Bíblia és bàsicament també un document històric, independentment de la qüestió religiosa que puguin veure, i està escrita per homes, per molt que estigui inspirada per Déu, que alguns poden creure, però se nota claríssimament, no? I això passa a moltes altres religions i que podem veure. De totes maneres, és curiós que la majoria de religions, inclús les que tenien, no eren monoteístes, havia sempre la divinitat masculina i la femenina. La divinitat masculina normalment s'associava al sol, a la divinitat poderosa, a la divinitat que portava la vida, que portava l'energia, que portava el que és aquesta essència. Però la divinitat complementària, que era la lluna, la de la nit, la de vegades el misteri, la de vegades el que està relacionat amb l'amor, era la femenina. I, evidentment, dia i nit se complementen. Cada 24 hores passen de la nit al dia i del dia a la nit. Mm. Per tant, és una manera també simbòlica de veure aquesta correlació entre aquests dos sexes i entre aquesta unió. I, de fet, moltes d'aquestes representacions, fins i tot quan se fa el cristianisme també seu, moltes d'aquestes reivindicacions apareixen, i recordem que moltes imatges de la Verge Maria tenen la lluna als seus peus. És a dir, que la lluna, aquesta lluna pagana, aquesta lluna que tenim, que ve de l'ancestral prehistòria, doncs apareix també el cristianisme com una representació de lo femení. Evidentment, aquí podríem elucubrar a vegades en el que passa, que si la lluna, que és lunàtica, és més pròpia de lo femení, que les dones són més lunàtiques i que les dones són més violents, perquè és el sol que té més força, aquí podem especular també moltíssim. Però la majoria de cultures tenen aquesta dicotomia en aquesta relació, tot i que hi ha una força que aquesta encara no està prou estudiada, que és la que s'associa definitivament com que la deessa mare de tota la vida, influenciada pel sol i per la lluna, que és la terra, la que dona origen a la vida, sobretot a partir de l'època del Neolític, que és quan apareix l'agricultura, la deessa mare és una deessa femenina i que està lligada a la fecunditat. La fecunditat com un element, evidentment, biològicament femení, i que contra més fecunda sigui una tribu, més fecunda sigui un ramat, més fecunda sigui la terra, doncs més prosperitat hi haurà. Això s'associa a lo femení. Llavors, la deessa femenina, el vincul femení, hi ha moltes cultures que té una força especial, i que en les cultures sud-americanes encara es manté la famosa Pachamama, és aquesta reivindicació que podem trobar, i que en les nostres cultures, per exemple en el Paleolític, les primeres figures humanes que trobem són de deesses, que es diuen Venus, però que són unes deesses opulentes, normalment molt grasses, per indicar que al ser una figura grassa implicava que era una dona que podia alletar molts fills, que havia tingut molts embarassos i que estava lligada a la fertilitat. Per tant, aquesta força de lo femení moltes vegades la trobem molt més intensament recollida en les religions antigues que no pas la masculina. I, per tant, aquest reconeixement a la força de la feminitat, que a vegades se perd després, malauradament, i que d'alguna manera aquesta reivindicació que es va commemorar ahir, pues caldria canalitzar-la sempre pues, de maneres millors, no? Sense cap dubte, en cap sentit.
Molt bé, doncs està bé que un cop a l'any ens fem una mica de memòria i parlem, ja sabem que això ha de ser cada dia de l'any, però hi ha un dia internacional que està marcat, que per cert abans s'anomenava Dia de la Dona Treballadora, des de fa uns anys va perdre el cognom aquest de treballadora i és Dia Internacional de la Dona, però sempre diem el mateix. Escolta, i avui què? Avui dia 9? Doncs avui dia 9, per exemple, nosaltres en tornem a parlar, no?
Sí, no, per descomptat. I aquí a Lleida tenim, ja que parlàvem de carrers, tenim la plaça del 8 de març, que és la que es fa l'homenatge cada any, i que, curiosament, tenim un monument en el que està recollit un munt de dones importants que ha hagut a la història, no solament de Lleida, que la va fer una escultora de Lleida, la Carme Molet, i que és una espiral molt curiosa, que, malauradament, i això a vegades sembla una ironia també, aquesta espiral que permetia entrar com si entressis en el temps i d'aquestes les noms de les dones de tota la història que ha hagut, però que al tenir aquesta sensació d'intimitat, al ser una escultura que podies entrar dintre, molts homes l'utilitzaven per pixar, i es va convertir en el pixador. Llavors, aquest homenatge a les dones és com una mena de marca, segurament és una circumstància, però que a vegades indica molt, no solament d'incultura, sinó d'insensibilitat, i que s'ha tingut de ficar un metacrilat perquè aquesta escultura no se pugui accedir a dintre, per evitar que es converteixi en aquesta mena de marcar territori que podien fer els homes, potser necessitats per la qüestió de pròstata, però que no deixa de ser una ironia, no? I és el mateix que passa amb l'altra gran escultura que també tenim, que va fer una altra dona, aquella a l'entrada a la mitjana, aquesta famosa escultura que tots coneixem, que és un canal a la fecunditat, uh-huh. perquè són dos ous de pedra magnífics,
ah, sí.
que representen simplement això, el que és la natura, el que és l'ou, l'ou que també és l'origen, l'ou femení, l'ou de totes les aus, etc., i que es coneixen precisament com els ous de l'alcalde, i amb el qual tenim un altre cop aquesta ironia, no? Que és una escultura femenina que va aconseguir una escultora, ficar-les on tocava, en un lloc públic, que sigui un lloc de referència, però que després la cultura popular les masculinitza i les converteix en un element. És a dir, que a vegades amb això tornem a trobar una mica aquesta sensació de ganes d'influència per la part masculina, i que no deixi de ser com una mena de broma d'aquestes cruels que a vegades podem trobar en la nostra pròpia societat, i que no deixi de ser aquesta circumstància curiosa, no? També, sense cap dubte.
Escolta, Joan Ramon, mira, aprofito que ens queda un minut i mig per arribar a dos quarts per preguntar-te l'estat de les obres a la Seu Vella, canviant de tema totalment, però jo sé que és una cosa lenta, però fa dies que no en parlem. Va funcionant bé. S'ha trobat alguna coseta, no?
Sí, senyor. Mira, l'altre dia vaig fer una xerrada precisament i parlava de los elements simbòlics de Lleida, i parlàvem que curiosament masculins i femenins, si parlem los simbòlics de Lleida, la gent dirà, pues què tenim de Lleida? Pues la Seu Vella, que és femenina, l'Horta, que és femenina, però també tenim el riu, que és masculí, el turó, que és masculí, podem tenir la fruita, que és femení, el marraco, que és masculí, estem a 3-3, Indir i Limandoni, que sí que som una parella, però són masculins, i tenim un cargol, i el cargol que és hermafrodita, sabem que té
un sexe. És veritat.
Per tant, tot i que sembla que també han de copular d'alguna manera per fer les coses, però són els dos sexes, és a dir, que a vegades toquen. I és això el que s'ha trobat a la Porta dels Apòstols, en la restauració que s'està fent. Està veient amagadet, en un raconet, i apareix un cargol, que poca broma, perquè és el més antic que s'ha trobat actualment, perquè és del segle XIV. El que tenia més antic trobat a la zona de Lleida està de Torreveses, a l'església de Sant Salvador, i aquest les guanya pues, per un segle, podríem dir aproximadament, potser una mica menys, però bueno, i ho tenim a Lleida, a la Seu. Moltes vegades la gent de la Fecoll deien que no tenim cargols a la Seu Vella, i dic, pues no, els únics cargols que hi ha a la Seu Vella són les escales de cargol, que hi ha unes quantes, inclús la del campanar.
Pues se n'ha trobat una, no?
Per un cargolet allà sí que està sobre d'unes levetes, pues sí, exactament com el que podem veure a l'església de Torreveses. Després podem veure un altre al campanar de l'església d'Almenar, que aquell és del segle XVIII, i a Lleida tornem a tenir dos cargols més, al rectorat, a l'antic seminari, a lo que és l'actual cafeteria, que era l'antiga església, la portalada de l'església, a la base d'una columna hi ha dos cargols del segle XIX. Per tant, tenim del XIV, del XV, del XVIII i del XIX. Tenim ja quatre cargols a quatre llocs de Lleida, i per tant, això vol dir que ja més antic aquesta afició per los cargols i tot el símbol que impliquen.
Veieu com s'ha de tenir tot arregladet? Va bé, veus? Ara fem una obra mínima, però necessària a la Seu Vella, doncs hem descobrit aquesta història. Si en féssim més, segurament descobriríem més coses.
No tan mínima, no. És una obra contundent, eh?
Sí, bueno, però pel que es necessite, per tot el conjunt del turó, per entendre'ns...
Sí, no, però...
A nivell de quantitat és mínim, per això és molt necessari, sí.
Sí, però bueno, ja anirem parlant un altre dia de les obres i el que impliquen i de les novetats. Però bueno, la gràcia i la simpatia és aquesta, que tenim un cargolet, ni més ni menys que la Seu Vella. Està molt bé.
Joan Ramon González, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies, bona setmana, una abraçada.
El mateix a tots, adéu, molt bé.
Del coronavirus que está ahí, que es un tema global, que es un tema mundial.
De la crónica del coronavirus. Expertos calculan que el virus ha podido estar circulando por España 3 semanas.
Nosotros somos constitucionalistas de toda la Constitución.
Sánchez no tiene razón cuando culpa a los demás de la crispación territorial. Porque quienes han crispado la política catalana son los independentistas con los que él se sienta.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Línea Directa presenta Duelo de Seguros. Duelista 1.
Tengo asistencia en carretera.
Duelista 2.
Y yo con Línea Directa también, y además coche de sustitución garantizado.
Para el Duelista 1, dentro catapulta. ¡Ah! Solo hay un seguro imbatible, Línea Directa. Asegura tu coche 12 meses y paga solo 6. 902-123-123, 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los EcoMove Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo más ecológico y llévatelo con un descuento de hasta 7.000 euros. Solo durante este mes. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Hyundai Finance a través de Banco Cetelem. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Cuando te subes a tu moto sientes que tienes 25. ¿Verti o falso? Como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
Porque si vas con Guardián.
¿Has escuchado esto de Guardián? Esto nos vendría genial para Íñigo y Natalia.
¿Por?
Pues porque yo lo paso muy mal cada vez que se tienen que volver solos por la noche a casa. Con esto, si les pasa algo, desde Securitas Direct nos avisan, pueden localizarles y mandarles ayuda.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Recuerda Ansiomet de Pharma OTC.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Nero Giardini. Elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini. El Made in Italy.
És un dels afectats pel Banc Popular? Clàusules abusives a la seva hipoteca? IRPA, clàusula terra, interessos de demora? Targeta Revolving?
Confia en Orcajada Advocats. Truqui'ns al 973 28 14 24.
L'ajudarem a recuperar els seus diners.
Un bon assessorament és la seva millor defensa.
No, no lo hagas, que no. Hazme caso, no calcules lo que gastas en agua embotellada. Porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Llama al 900-208-208 o entra en promosmotic.com y comienza a ahorrar.
Grupo Corsa, sed de innovación.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Vols assegurar-te la teva collita? Open Natura et proposa la polinització amb el millor rusc del mercat, Tripol.
Te'l portem, te l'instal·lem i un tècnic et resoldrà qualsevol problema.
100% eficaç i a partir de 50 euros el rusc.
Fes ara la teva comanda al 973 28 93 09 o a info@opennatur.com.
Tripol, l'únic rusc preparat per les dures condicions del camp.
Doncs apa, que anem directes cap a les dues, obrirem la radiografia com sempre, parlarem d'esports amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai estàs de sort. I és que aquest mes llancem els EcoMove Days. Vine i canvia el teu cotxe antic per un Hyundai nou, més ecològic, i emporta't a l'amunt descompte de fins a 7.000 euros. Només durant aquest mes. Descompte subjecte a finançament ofert per Hyundai Finance a través de Banc Cetelem. Consulta les condicions a Hyundai.es.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat. Esports.
Doncs a la radiografia la nostra tertúlia d'esports avui, ben acompanyats, com sempre, amb la presidenta del Balàfia Volei, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
I també està amb nosaltres el president d'honor de la FECOL de la PLEC, Xavi Pérez.
Hola, bon dia.
Escolta, mira, no ho tinc apuntat això, però ara m'ha vingut al cap, perquè clar, això del coronavirus és una cosa que no pots fer cap mena de previsió. O sigui, ara, a la 1:36, que és ara, ha canviat respecte a les 12 del migdia i ja a les 12 ja havia canviat respecte a les 9. Fa no res han anunciat que a Vitòria tanquen les escoles per 15 dies. A Vitòria.
Molt bé.
Això era impensable.
la setmana passada, que passés aquí a Espanya. O sigui, ens enraiem d'Itàlia i això. No, no, és que ara estava pensant quan t'he presentat. I el mes de maig, la plec. Perquè hi ha molta gent allí, eh?
Bueno, i el divendres, perquè no es va tancar la mascleta a València. No. Pregunto.
Bueno, perquè encara no...
No, és que és una camama com una catedral.
És curiós, això, eh?
És curiós, quan toqui, però...
S'està parlant del partit de tornada del Barça-Nàpols, de fer-lo porta tancada.
Bueno, i demà se juga un partit de València i se juga porta tancada, que és una altra barbaritat. La mascleta oberta i el partit de futbol a porta tancada.
És curiós.
On és això?
No, encara te'n diré més. Ahir va haver les manifestacions del 8 de març, amb concentració de gent, vull dir, no? És així.
Per això.
Però, en canvi, al costat, en un camp...
No, no cal fer tanta por a la gent.
És curiós, com canvia això, no? És veritat, avui llegia un tuit d'això que deia, diu, bueno, avui manifestació i demà porta tancada. Diu, no ho acabo d'entendre.
No quadra.
En fi, no, ara m'ha vingut al cap.
El manifesto no ho faré mal, el camp de futbol de Lleida no, eh?
El camp de futbol, de moment, el camp d'esports, no hi ha aglomeració, no?
No.
És curiós, perquè...
Això ni repartint entrades tampoc no va la gent, eh? O sigui, tranquil, ni dones, ni sense dones, ni res.
Aquest cap de setmana...
Som els mateixos.
El Lleida Esportiu va tenir una iniciativa, perquè el partit coincidia amb diumenge, el dia 8 de març, el Dia Internacional de la Dona, a regalar entrades a les dones, sense cap mena de límit ni de criteri, no? Era lliure. Qualsevol dona que... Anava a dir que acredités, bueno, qualsevol dona que es presentés, suposo que la deixaven entrar o no sé com funcionava exactament. Els que hi heu estat...
Jo no hi vaig.
No va haver més afluència, no?
Home, que no. Que això no funciona així, que tampoc. I què passa? Que la resta de partits no poden vindre dones?
Sí, pagant.
No, pagant. No. I el Dia de l'Home, quan és?
Bueno, teòricament...
Pregunto. És que passa que...
Bueno, sí, és veritat.
Quan treballes per la igualtat efectiva, treballes per la igualtat efectiva. És a dir, està molt bé les iniciatives que poden dur a terme els clubs i, en aquest cas, el Lleida Esportiu, però, com diu el Xavi, dona som cada dia i cada dia podem anar al camp de futbol a veure esport, i futbol i qualsevol esport, només faltaria. Vull dir que la lluita per la igualtat efectiva no és que ens deixin entrar en un camp, pel fet de ser dona ens deixin entrar en un camp gratis, perquè per mi això em sembla que realment no és una igualtat efectiva, perquè els homes han de pagar. Vull dir que ara tothom dirà, ostres, és que us queixeu de tot. No em queixo, vull dir que està molt bé, que segurament ho han fet amb superbona intenció, però treballar per la igualtat efectiva és una altra cosa.
Anem a repassar els resultats del cap de setmana i ara els posem sobre la taula. El camp d'esports Lleida Esportiu 3, Vila-Real B 0. En bàsquet, el Força Lleida es va imposar el líder 78-67, Valladolid. El Pardinyes en bàsquet 3 de 3, Gijón 75, Pardinyes Lleida 78, poca broma, quasi ve els deures fets, com el que diu, encara no,
sí,
però déu-n'hi-do, 3 de 3. Bàsquet femení, el Cedis La Seu va caure a quarts de final de la Copa de la Reina per 5 punts davant del Girona, que a la postre va ser finalista. Girona 56, Cedis La Seu 51. Amb hoquei, amb res per decidir, però bueno, suposo que buscant sensacions, el Palafrugell va guanyar 2-1 al Lleida Llista, dic amb res per decidir a la classificació actual, perquè Lleida Llista ja no canviarà el seu estatus, està salvat i classificat pel play-off. I amb hoquei femení, el Vilassana es va imposar 5-0 davant del Areces, i amb volei, el Roquetes va perdre a casa 0-3 davant del Balàfia Volei. Que no sé si hi vau anar tots o no.
No hi vam anar, no.
A sobre, amb baixes, sí, no?
Érem 8 justos i vam complementar amb juvenils perquè jugaven també a Roquetes.
Pues us ha anat bé, eh?
Sí. La veritat és que hem entrat en una molt bona dinàmica i amb Roquetes aquí a casa vam perdre 3-0, va ser un partit nefast, i a Roquetes, doncs, bé. Bueno, vam remuntar fins i tot el segon set 19-10 en contra, vam remuntar i vam guanyar, i ara estem 600, que si els oients se'n recorden, jo sempre he dit que quedaríem 600-700,
sí, a la meitat.
I aquí quedarem, i
estem
salvats, i el dissabte amb bon humor per rebre el tercer classificat, el Sabadell.
Clar, el proper partit és Balàfia Volei i Sabadell, són tercers, suposo que lluitant per una altra ordre de coses.
El Sabadell necessita guanyar, perquè només els dos primers van a la fase d'ascens, i el Sabadell ha d'apurar tot tot el que pugui per poder anar-hi, i és l'últim partit a casa, així que us convido a tots.
Això no ve dir quantes jornades queden.
Aquesta i una altra fora, i ja està, contra l'últim, contra Aula, i ja està.
Bueno, i després vam guanyar els despatxos.
I hem guanyat els despatxos.
Ah, que sí? És molt important.
Contra,
bueno, contra recurs, la federació.
El recurs d'apel·lació que vaig posar sobre el tema de l'endarreriment de 85 sí, sí, sí. minuts, doncs ens han donat la raó, bueno. Perquè, bueno...
És curiós, perquè tot i tenir raó, al final et fan patir uns dies, eh?
Sí, però bueno, és que les al·legacions...
Aquesta incertidumbre que no saps mai.
Il·lògic,
les al·legacions caien pel seu propi pes.
Ja, 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 no... sí, sí, però fins que no t'ho diuen, eh? Sí. De moment et fan mantenir allí, perquè al final això quan s'ha allargat, quants dies? Setmanes?
No, 10 dies, aquesta 10 dies, sí, bé.
Molt bé, el proper, com deia, endavant del Sabadell, serà la penúltima jornada. Per cert, i després què feu?
Parem.
Pareu, fins?
Fins l'última setmana d'agost.
Fins a la darrera d'agost, no feu cap...
La Lliga Catalana és al setembre.
Vale. Doncs, bueno, doncs ja teniu... Bueno, els deures ja els teniu fets, eh?
Sí,
ja els teniu fets i, vaja, sí, sí, amb una victòria dels dos partits quedareu sisers, que al final és el que apuntaves, eh? Què punteria que té la Vanessa? A Balafia...
Està bé posar els peus a terra i saber on pots arribar.
Xavi Pérez, Lleida Esportiu 3, Vila-Real B0.
Molt bon partit.
Això és el que m'han dit.
Molt bon partit. Un bon partit, bon arbitratge i els gols marcats al moment oportú.
Golàs, no?
Sí,
inclòs?
Sí, golàs. Penal, que, bueno, podia ser o no, però...
Ja,
a vegades te donen, nosaltres te treuen.
Correcte.
Per tant, benvingut sigui. I gol abans d'acabar la primera part, o sigui, el 2-0, i només sortir pas el 3, vull dir...
Doblet de Xemi.
Doblet de Xemi, s'està tornant un golejador, aquest bon home. I, bueno, un bon partit, vull dir, aviam, el rival ho donava, per ser un bon partit, el camp d'esports ho dona, i per tant, penso que teníem tots els factors per jugar a futbol bé. I ara esperem el que sempre estem dient. Que si des de l'octubre no guanyem a fora... Pues malament rai, no? I a més ens dona la raó i la força per tirar endavant, perquè els de dalt també comencen a fallar. Penseu, per exemple, al Prat, que nosaltres vam tenir un empatet, guanya el camp del Castelló, que no és moco de pavo, perquè
està apretadíssim.
Per això ho dic.
El tercer grup, el líder segueix en el Castelló amb 50 punts.
Que va perdre contra el Prat a casa,
sí. Però segon, tercer i quart són Barça B, Sabadell i Cornellà empatats a 49 punts.
Clar.
I després ja ve el Lleida Esportiu 5è, el primer fora de playoff, amb 46.
Per tant, és el moment d'enganxar-nos, eh?
Hosti, però i aquells puntets que s'han deixat anar?
No, ja, però bueno, ara estem a les 10 últimes jornades, 11, ens hem d'enganxar ja, perquè si no després ja ens costarà molt, eh?
Sí, sí.
I per tant això vol dir que el que no fem des de l'octubre, aquesta feina, hem de guanyar el diumenge que ve al camp del Llevant.
Anem al camp del Llevant, que és 12è amb 35 punts.
I amb falles.
Amb 13 partits perduts de 28, o sigui, bàsicament perden. Són 10 victòries, 5 empats i 13 perduts.
Sí, però ja saps que això...
Sí, no, correcte.
Sí, mira el que t'he dit.
No té res a veure.
Mira el del Prat, saps? També penúltim i guanya.
I guanya el líder.
Guanya el líder.
Això.
Atenció.
Bueno, de totes maneres, sí, el Levant és el 13è pitjor equip com a local, però bueno, és veritat. Al final, allò
s'han
que
de jugar, deien,
sí,
de
són 11 contra 11 i s'ha de sortir i jugar.
Sí, sí,
de
sí.
Fet, el Lleida ha fallat contra els de baix, bàsicament.
Però això ho dic.
Vull dir que...
Bueno. A veure què passarà, no?
Bueno. De totes maneres...
L'aptitud, si se juga com l'aptitud d'ahir, pues,
ahir anava.
Possiblement se tregui el resultat dels 3 punts endavant.
Ahir era un partit important, però...
És que el rival també t'hi deixa jugar. És un rival molt bo, la toca molt bé, per tant, és un rival còmode per jugar. Lleida té jugadors de categoria, jugadors que poden jugar i que la toquen bé. Per tant, quan tens un rival d'aquestos que no se tanque enrere i que no... que tots són patadons i tenta ties, doncs pateixes més. I quan volen jugar a futbol, com a l'escenari és bo per jugar al futbol, doncs és el que passa.
Estava pensant ara... A veure què va dir ahir el president del Lleida Esportiu, o què va pensar, tenint en compte que el Vila-Real era un rival directe per entrar a play-off, era ahir a les 6 de la tarda, diumenge, camp, 1.000 persones.
Bueno, és el que diem. Són els que són.
O sigui, és a dir, si al final ens hem d'esperar el play-off per veure el camp una mica més animat...
Que desanimes.
Sí.
acabes de sentir.
És correcte. Sí, no. És a dir, i si no es fa, què passa? Tenim el Can Buit tot l'any?
Tot l'any, tot l'any. I bueno, si tenim el que tenim.
I diré una altra cosa. Vosaltres, els que hi aneu sempre, allò ens arriba el playoff i s'omple el camp. Benvingut sigui, oi? Però també et mires no, a la gent amb una mica de dius.
Pues no, pues jo, a mi me sap molt greu.
Això vull dir.
Em sap molt greu que s'omplís el camp per això. I llavors, de tertúlia de bar, tots són del Lleida. I escolta, jo no t'he vist en tota la temporada al camp. Sí. I tu, de Lleida, d'on?
De tota manera, ara trenco una llança en favor de Lleida Esportiu. Jo crec que això és un mal endèmic realment sí. de la ciutat. Vull dir, no és
no,
un
no,
tema
no, si ve
de
molt lluny,
Esportiu,
això. Sí, sí.
Perquè penso que no, en èpoques anteriors al camp d'esports tampoc hi anava tanta gent amb una altra directiva, no?
No, per això t'ho dic.
És veritat que moltes vegades els factors externs no ajuden a que potser la gent s'animi a anar-hi, però jo recordo d'altres temps que tampoc el camp d'esports havia estat ple en temps abans d'aquesta directiva, quan era la Unió Esportiva Lleida. Vull dir que això ens ho hem de replantejar tots en
tota la ciutat.
Tota la ciutat en general.
Clar, aquí ho tenim futbol de primera divisió, no hi anem, al camp, home.
ens passa a tots. Vull dir que això no és només un tema de Lleida Esportiu, sinó que jo crec que és un mal endèmic de la ciutat en general.
Per cert, que la setmana passada va fer anys, ara no recordo, a veure, sí, 25
no?
anys del Lleida,
de l'UE
Lleida Madrid. Dic pel tema del Benito Floro,
Sí, sí, perquè va ser molt famós.
Sí, vaig veure un article de les 5... Parlant del segon entrenador del Barça, això que té incontinència verbal, parlaven de les rajades més famoses de la Liga, no? I una d'elles era la del Benito Floro.
Sí, sí, el camp de l'esport.
I ficava el camp d'esports de Lleida. Vaig pensar, hòstia, això en un diari nacional. Dic, mira, quan sortim aquí. Però la data sortia i era fa 25 anys.
Clar. Sí, sí.
Ha passat ja 25 anys, Xavi.
Sí, sí.
Que vam estar primera,
Doni-do.
Com deia l'Albert Square, al final, que surtin de segona B, com sigui. Però ja n'estem farts,
Ja, però jo, de veritat, penseu que si estem a segona A, lo del tema del camp canviarà?
Jo crec que hauria de ser. A veure, la segona A és potent avui en dia, amb
molt
equips.
Potent, molt potent.
Si penses que hi ha el Deportivo, hi ha el Saragossa, hi ha les Palmes, hi ha el Tenerife...
Bueno, jo crec que podríem arribar a ser 3.000 persones, tampoc no més,
Bueno, però 3-4.000 persones és una altra història,
ja és,
aquest
ja
camp.
Història,
ja,
sí.
Parlem-ne. Ja,
sí, sí.
O sigui, ja ho signaria ara, però...
Però ràpid,
No, però
ràpid.
Que parlem d'un problema de públic quan estem parlant de futbol, que és, entre cometes, l'esport més fàcil
sí.
per anar-hi, perquè tots som entrenadors a casa nostra.
Sí, sí.
Si parlem del futbol, que només posa 1.000 persones, és que tenim un problema. Vull dir que és que això ens ho hauríem de fer mirar tots.
En bàsquet, ull al Força Lleida.
Molt bona victòria.
Molt bé.
78-67 davant del Valladolid, que és el líder,
Molt bona victòria, però... O sí, teníem que guanyar, i vam guanyar.
O sigui, ho triem el pitjor partit, però aviam el pitjor.
No, però és que... Parlar, però... Bueno, ja, que era dificilíssim, no? Però la prova és que se tiren endavant els punts i perquè també la classificació per baix comença a estar apretada.
És que ara estava mirant, l'Oviedo va guanyar ahir.
Per això
i és el tercer per la cua.
Per això dic, comença a estar apretada també. Tampoc
llavors,
no pots adormir-te.
Se'ns posava a sobre i bueno, falten 10 partits...
10
jornades, sí, sí. Estem a la 24, n'hi ha 34, sí. Són 10 partits, no et diré que són 10 finals, però Déu-n'hi-do.
Quasi.
Però aquesta victòria, com va dir l'Aranzana, no? Reforça molt, és que això dona molta moral fora del propi partit.
Sí, perquè a més saps què passa, que el líder no el guanyes de casualitat.
No. I encara és la vida d'una altra manera i veus la vida d'altre color.
A més,
no?
De 9 punts...
Però veus, el bàsquet com el futbol, és que tothom, qualsevol te pot guanyar i tu pots guanyar qualsevol, és que això és esport i, bueno, un mal dia el té tothom. I segurament el Força, jo no hi vaig poder anar, segurament el Força Lleida ho va donar tot.
Sí, va sortir bé, 14-6 el primer quart, el segon 16-21, el tercer...
No és normal que el líder faci 6 punts al primer quart.
No. El tercer quart jo crec que és el definitori, 33-21.
Clar.
212 punts i el darrer 15-19. Bueno, jo crec que és el primer i el tercer és veritat, deixar la 6
el líder deixar la 6 no és normal
i el tercer 12 punt, un més 12 és la clau, el primer i el tercer quart. Bueno, per cert, que vaig veure la setmana passada unes gràfiques de l'assistència de públic segons la capacitat a la Lliga LEP OR i
també,
i van pocs, I van pocs, eh? A Lleida i a la resta de Unidó, també.
Bueno.
Pensava jo que ja hi anava més gent i tampoc, eh?
Malgrat, és un esport de poliesportiu que no passa.
És més còmode a nivell de inclemències, Xavi, tu.
Home, clar, i a més és que és un... El bàsquet és un esport molt més familiar, però és anar amb els nanos molt, perquè és el que diu molt bé la Vanessa, no fa fred als pavellons, vull dir, s'està més bé, vull dir, no és com allò que tenim que anar al camp d'esports i...
Al camp d'esports només deu haver quatre partits que s'està bé.
Sí.
Allà al setembre, octubre, i ara al març-abril, si no agafes un dia de vent.
Sí, sí, clar. Però,
clar, si no també surts amb el cap que no veguis, eh?
Sí, sí.
En fi. Escolta, el Pardinyes.
Ah, Pardinyes, molt bé, molt bé.
El Pardinyes Lleida, amb aquesta segona fase, la de... Bueno, la de salvació, per entendre'ns, eh?
Sí, home.
3 de 3, eh?
Bueno, s'està acomodant a la d'això, a la divisió que està jugant, i per tant, els deures estan quasi tots fets, eh? Poc li falta, eh? Però molt bé, molt bé. Felicitats.
Ara no tinc la informació si han de jugar tots contra tots a doble partit, si no, són uns quants partits, però bueno, de moment 3 de 3.
Sí, sí.
Escolta, és una victòria interessant. Gijón 75, Pardinyes Lleida 78.
Un desplaçament molt dur.
Sí, i a més un partit igualadíssim. Mira els parcials, 21-21 el primer. El segon, 21-23, aquí se'n va anar de dos al descans al Pardinyes, després 18-16 i 15-18, eh? O sigui,
sí, sí,
igualadíssim. Ja. Bueno, van guanyar de tres.
Un desplaçament superdur, perquè a més van anar amb furgonetes i que té doble mèrit, perquè, clar, anar a Gijón és un bon tostón.
Amb bàsquet femení hi havia la Copa de la Reina, els Cedis la Seu estaven classificats. Bé,
va veure la cara, eh?
Molt sí, bé. Van caure a quarts, van anar igualats tot el partit, i sí que és veritat que al final, pues, segurament l'experiència o la veterania del Girona...
O el pressupost.
O el pressupost, però estava mirant els parcials, el primer 15-15, per tant, bé. Sí que és veritat que el segon hi ha un 18-10, després un 12-14 per la Seu, i després un 11-12 per la Seu, o sigui que al final és aquest segon, que és un més 8, són 5 punts, 56-51.
Per això dic, va donar la cara, molt bé, molt bé.
Van donar la cara, el Girona va ser finalista, va caure a la final davant del Perfumeries Avenida, però va ser finalista.
Bueno, és... Estaven a les bolletes de la tombola que jugarien ells dos a final.
Sí, sí. Xavi, ok. Queda una jornada.
Bueno,
Queda una jornada només.
Sí. La penúltima es va jugar aquest dissabte, Palafrugell 2, Lleida 1. No sé si realment és que ja no ens hi juguem res i per tant anem a fer experiments o com.
Sí, sí, sí. Hem d'esperar els playoff a veure què passarà, però enguany penso que ho tenen tot fet. Vull dir, tranquil·litat, preparar ja la temporada que ve i veurem, a veure si encertem amb els fitxatges, qui vulguin vindre.
El darrer partit és el 4 d'abril.
Sí, bueno, és que això del...
O sigui, d'aquí un mes.
Sí.
D'aquí un mes, eh? Lleida llista, Calafell, menys mal que no ens hi juguem res, perquè clar, un mes per aquí al mig, et pot canviar molt les coses.
Per això dic.
Lesionats de l'altre equip que recuperen o d'altres històries, és veritat. Que per cert, les competicions europees d'hoquei s'han
ajornat, eh?
Sí. S'han ajornat, per tant, bueno, aquest any no hi és el Lleida llista, però s'han ajornat.
Bueno, sí, clar, la Lliga és Itàlia-Espanya.
Clar, el Lleida llista, per cert, està classificat per...
Per jugar els playoffs de dalt.
Els playoffs de dalt, eh?
Sí,
molt bé.
Sí.
Com ho veus?
No, aquest any... Aquest any és un any de traspàs i tranquil·litat i ja està.
O sigui, gaudir-los el que toqui que pugui, i fins on arribis, fins on puguis.
I bravo.
Molt bé. En femení, el Vilassana, que està fent una temporada magnífica.
Molt bé, molt bé.
Es van imposar 5-0 a l'Areces. El Vilassana són setenes, amb 24 punts.
Serà agafat el gust a la categoria,
sí, sí, sí,
eh?
Sí. No, la veritat és que, igual que el Balafia Voli, com deia la Vanessa, estan exactament al mig de la classificació de 14 equips setenes. Això és mantenir-la ja segur. I, per tant, a partir d'aquí és el que dius, agafar el to, agafar experiència, clar, i l'any vinent, doncs, posar en pràctica sobre la pista, i que no en marxi jugadores, i que les que puguin venir, doncs, aportin.
Però és que estem parlant del Vilassana,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Cuidadito, eh?
Sí. Bueno, el president va estar aquí i va estar explicant els problemes que tenim per quadrar...
Clar, com tots.
Com tots, evidentment.
Pregunta-li a la Vanessa per quadrar pressupostos, els problemes que tenen.
Vanessa, poques presidentes ja, eh? A l'Esport Lleidatà?
A vòlei, dos clubs, dos presidentes.
Ah, veus?
El CSI també és una presidenta.
Sí, però l'esport en general...
No.
Tot i que s'està integrant la figura de la dona als despatxos, per entendre'ns, està costant, també.
No, però jo sempre, ja sabeu, que me poso la primera, que molta de la culpa la tenim nosaltres mateixes. Vull dir, ens costa molt donar aquest pas a nosaltres. Uh-huh. Trencar aquest sostre de vidre és complicat, perquè bueno, jo també m'ho he plantejat i no sé què, i què diran, i vols dir...
És curiosa que el 2020 encara una dona, abans de presentar-se, de decidir si es presenta o no, és què diran.
Bueno, jo he tingut algun comentari d'algun company de dir que semblo l'Anna Rosa Quintana perquè surto als mitjans de comunicació. Llavors ja et diu molt, no?
I què fem, amagar-nos, si no?
Surto... Sí.
El, sí, clar, a vegades...
Jo surto als mitjans de comunicació, per exemple, aquí, que estic convidada i supercontenta, al final és per donar una alta veu també als esports minoritaris, els que no tenim tanta veu moltes vegades, i que això ens fa molt... també aconseguir patrocinis i moltes altres coses. Llavors,
jo correcte.
No faig més que donar veu, segurament, a molts esports minoritaris que no la tenen.
Correcte. Escolta, que ens queden menys de dos minuts, anem directes cap a les dues. Deixeu-me fer que faci un salt cap a primera divisió. Xavi.
Oh, bé.
Xavi,
ara m'agrada.
És a dir...
Què ha passat amb el Madrid?
No, anava a preguntar no qui guanyarà la Lliga, sinó qui no la perdrà.
Perquè
estan amb un plan, el Barça i el Madrid. Ja, però aviam. O sigui, una de cal i una d'arena.
Però és que ahir el partit amb el Betis, no? Lamentable.
Desastre.
Escoltava a Tiempo de Juego, Manolo Lama, i estava desesperat. Diu, però és que realment saben que ha jugat el Barça i ha guanyat, ja. Vull dir, aviam, s'ha de sortir a mort, no?
Pues clar, s'ha de sortir a mossegar. I no surten a mossegar, però jo, tal com va dir l'entrenador, la culpa la va tindre ell. Es va equivocar amb el plantejament.
Bueno, el plantejament i l'alineació no va ser gaire afortunada.
Per això ho dic, es va equivocar ell i, bueno, ho va reconèixer. I això és difícil, que una persona reconegui o un entrenador que digui, ei, m'he equivocat jo,
Però... El que passa que, després de fer la feina de guanyar el Clàssic...
Bueno, claro.
El Madrid ha perdut 3 dels últims 4 partits, el de la Copa d'Europa, el de la Champions.
Però és que
guanyar el Clàssic te dona una pau temporal interessant.
24 hores.
Tot és limitat,
Sí, és limitat, però el Madrid ha perdut 3 dels últims 4 partits.
Quan no
vol
jugar...
Però el que ha guanyat és el Clàssic, i per tant, fixa't que la premsa està tranquil·la fins ahir.
Sí, home, clar.
Fins ahir.
No pots perdre contra el Betis quan estàs jugant el liderat de la classificació.
A veure qui la deixarà de guanyar o qui la deixarà de perdre. Xavi Pérez, Vanessa Ortega, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, que tingueu bona setmana.
Gràcies, Ricard, igualment.
En fi, mireu, això és... Cada cap de setmana passen coses i aquí us les expliquem. Les d'esports, a 1:15, els dilluns a la radiografia. Escolta, que acabis de passar bon dilluns. Demà hi tornem, puntuals com sempre, 12:20.